Benvinguts altre cop a un passeig literari. Jo sóc la Judit i avui vinc a parlar i a introduir-vos un tema que m'encanta, el qual és l'estudi sobre l'adulteri femení al segle XIX. És un tema que he anat tocant al llarg dels últims anys de carrera i sempre m'ha fascinat i agradat l'anàlisi i les lectures que corresponen amb aquest tòpic. Aquest tema el vaig tractar per primer cop al batxillerat a l'assignatura de literatura catalana, posant a l'aura la ciutat dels Sants com a centre d'una de les primeres novel·les catalanes psicològica d'adulteri femení. El seu autor és Miquel Llor i entra dins el moviment del realisme i del modernisme. No m'enrotllaré massa en comentar aquesta obra, però principalment l'argument va d'una dona barcelonina, anomenada Laura, que està a punt de casar-se amb un home d'un poble molt conservador i tradicional. Veurem com la protagonista està plena de somnis i d'esperances i amb ganes de començar aquesta nova etapa. El que succeirà és que un cop arriba al poble se n'adona que no és el que esperava, i és aquí on comença l'angoixa i la desesperació per sortir d'aquell lloc asfixiant. Ella començarà a sentir un sentiment d'amor molt fort cap a un altre home, ja que el seu marit no li fa gaire cas, i la majoria del temps es queda tancada a casa sola. A més, descobrirà la veritable persona que és el seu marit, el qual realment mai ha arribat a conèixer. La novel·la, doncs, entronca amb el mite de la dona insatisfeta. Laura, com les heroïnes de ficció que la precedeixen, a Madame Bovary, La Regenta o Anna Karenina, encarna la lluita de la dona de principis de segle per trobar el seu lloc i la seva veu en un món fet per i per als homes. Avui us vull presentar aquest tema de la dona adúltera i com a principal precursor i iniciador trobem a Gustave Flaubert. Flaubert va ser un gran escriptor francès, reconegut mundialment per la seva obra mestra Madame Bovary. És considerat un dels millors novel·listes d'Occident del segle XIX i un insigne representant del realisme francès. Us vinc a parlar, doncs, de l'obra de Madame Bovary. No em sembla tan apassionant com Anna Karenina de Tolstoi, la qual vaig poder tractar i analitzar aquest primer semestre de la carrera, però per introduir-vos en aquest món i en aquest tema del qual hi ha moltíssimes novel·les i obres exemplars, és necessari tirar endarrere el temps i situar-nos en ple realisme del segle XIX a França. Així, doncs, tot comença amb el concepte de bovarisme, sorgit a partir de la novel·la de Flaubert. El bovarisme és una idea que va ser aplicada durant la segona meitat del segle XIX a una malaltia curiosa que consistia en una fascinació per la literatura popular. Les dones eren les principals lectores i ràpidament es relaciona amb una malaltia femenina. Aquestes dones es submergeixen en les lectures i passen a pensar i viure a través de la ficció llegida. Això provoca que substitueixin la realitat com si estiguessin dins una novel·la de ficció, i això sempre acaba malament, ja que la realitat no és equiparable a l'interior d'un llibre. Segurament en algun moment de les vostres vides heu idealitzat a un noi o una noia i quan finalment us heu vist cara a cara us heu adonat que no és el que esperàveu o la idea que havíeu construït sobre aquesta persona. La primera protagonista en caure en aquesta malaltia és Emma Bovary. Embogeix a causa de les novel·les com el Quixot. Se l'anomenarà Quixot en faldilles. És una dona conduïda a la irrealitat per l'excessiva lectura d'obres romàntiques, evitant un món d'idealisme i sentimentalisme a la manera d'Alonso Quijano, el qual es torna boig per les lectures de llibres de cavalleries. Els dos personatges intenten dur a terme aquells desitjos malgrat els obstacles del seu entorn social. Madame Bovary desitja ser i tenir el que tenen les protagonistes dels llibres. En aquesta època estava mal vist que una dona llegís novel·les, ja que els homes consideraven que només portaven idees i reflexions que una dona no devia tenir. Les dones, doncs, no podien llegir, però ho feien de totes maneres. A causa d'aquestes lectures, idealitzaven els homes, en especial els seus marits. Tenien la idea d'un home lliure, heroic, aventurer i apassionat. En resum, es creaven una idea falsa de com era en realitat un home i la vida matrimonial. A causa d'això, les dones anaven en busca d'aquest amor ideal que mai arribaven a trobar. I en canvi, es topaven amb la realitat i la veritable vida matrimonial. Madame Bovary és la història d'una dona romàntica i somiadora que volia aconseguir una vida per sobre de les seves possibilitats. Es casa amb Charles Bovary, un metge de professió, però mai arriba a enamorar-se d'ell. Emma idealitza tant l'amor que es desil·lusiona al poc temps d'iniciar la seva relació amorosa. Emma es troba amb un marit fidel, però absent, sense caràcter i sense ambicions. Acaba portant una vida insatisfeta i infeliç, però la intenta compensar amb els seus amants i acaba cometent doble adulteri. La majoria d'aquestes novel·les d'adulteri femení acaben amb un final tràgic, com pot ser el suïcidi, en el cas de Madame Bovary i també d'Anna Karenina. Es veuen tan exposades a la vergonya pública que no poden suportar-ho i acaben traient-se la vida. Les protagonistes d'aquestes novel·les veuen el suïcidi com una solució als seus problemes, sense importar-los l'impacte religiós. Aquesta dona insatisfeta vol rebel·lar-se però és vençuda per l'ambient i la societat. Per a la dona adúltera no hi ha camí de realitzar-se o d'arribar a la felicitat en relació a la moral pública. A continuació us llegiré un petit fragment de l'obra. Es posava de mal humor davant d'un plat mal servit, veient una porta mal ajustada. Es queixava que no posseïa els velluts que desitjava, que no era feliç, que tenia somnis massa alts i que la casa li venia estreta. El que l'exasperava era que Charles no semblava donar-se absolutament de res del seu suplici. La mediocritat domèstica l'empenyia a fantasies luxoses. la tendresa matrimonial a desig adulterins. I això no obstant que li ha continuat amb el somriure als llavis, sentir-se dir i repetir que era feliç, fer com aquell que ho era, fer-ho eternament així. He seleccionat aquest fragment perquè representa clarament l'actitud d'insatisfacció de la protagonista. Emma idealitza l'amor, en el seu cap té la imatge d'un home perfecte, el qual només existeix en les novel·les. La protagonista, al casar-se amb Charles, se n'adona que no és el príncep dels llibres. Emma desitjarà la llibertat i arriba a desitjar l'adulteri que acabarà cometent. És un tema del qual podria estar parlant tranquil·lament durant 2 hores, però com aquest programa té un límit, només us puc introduir aquest tipus de novel·les i la situació que viu la dona del segle XIX. És un concepte que no només trobem a les obres del realisme, sinó també en les del naturalisme. Com he comentat abans, una altra novel·la molt important i a més espanyola és La regenta, de Leopold de l'Esclarín. És diferent a la de Flaubert, ja que la protagonista té una amistat i un sentiment d'agraïment cap al seu marit, encara que, com passa amb Emma, cap de les dues està realment enamorada. La regenta desitja escriure i en aquella època no estava ben vist que una dona exercís aquesta professió i es considerava inapropiat. Emma també desitja una cosa que una dona no podia posseir en aquell segle, que és la llibertat, la qual només la podien tenir els homes. El concepte de llibertat per a una dona no existia. El seu deure era romandre a la casa, duent a terme labors o cuidant els fills. No els era permès sortir soles per la nit o tenir diners propis. La situació de la dona era depriment i injusta. El seu principal objectiu era trobar, doncs, un marit ric, tenir fills i ser una bona muller. Per això moltes dones buscaven refugi en les novel·les o buscaven tenir una vida excitant i diferent amb un altre home. Flaubert, en aquella època, va ser vist com un escriptor provocador i que s'allunyava de les convencions literàries establertes, i molts autors el van criticar i denunciar per no seguir els cànons literaris que es demanava. Va provocar tant reaccions favorables, però també va provocar escàndols per la cruesa amb què descriu i retrata els costums de la societat francesa. Això el va portar a la presó, però Flaubert va pintar el retrat d'una heroïna valenta i va saber descriure la personalitat femenina. Madame Bovary va ser i seguirà sent una figura inspiradora, per la seva rebel·lia, les seves ganes de viure, la seva passió, el seu inconformisme, la seva fortalesa i les seves debilitats. Encara així, no significa que Flaubert no fos un home masclista, ja que en cap moment de l'obra sent compassió per la seva protagonista, sinó que creu que l'adulteri femení segueix sent un pecat i s'ha de castigar, en aquest cas amb la mort. Així doncs, Emma viu una vida infeliç, injusta, sense llibertats i sense trobar l'amor verdader. Espero que us hagi entretingut i que hagi trobat tan fascinant i interessant com ho és per mi. Desitjo que d'ara endavant, quan us preguntin sobre alguna novel·la clàssica, no dubteu en treure el tema del bovarisme i de les dones que ho van patir i van ser víctimes, com és el cas d'Emma Bovary. Ens veiem d'aquí 2 setmanes.